COPE Catalunya i Andorra.
Molt bon dia, feliç any 2017. Tornem al Duros a quatre pessetes amb l'objectiu de que cada diumenge vostès coneguin com va l'economia i també tinguin trucs perquè puguin treure més partit dels seus estalvis. Avui, per exemple, parlarem de les rebaixes. Els explicarem què hem de fer per no gastar més del compte. Ja, així que el que podem fer és començar tot d'una en el programa d'avui i, com sempre fem, ho fem coneixent quina és la notícia més destacada de la setmana. I com ja fèiem el 2016, saludem al director d'Economia Digital, el Manel Manchón, que ens explica com estan les coses a Blanco. Manel, molt bon dia.
Bon dia, Quim. La notícia d'aquesta primera setmana de l'any a Economia Digital es centra en la possible salvació de Blanco. Un empresari de Barcelona, del sector de l'enginyeria civil, ha entrat en el procés de tancament de Blanco. Es tracta de Jordi Hidalgo Palomares, administrador d'Ipaldisa. El seu interès, però, es limita a la marca comercial, Blanco, però no per la societat Global Levia, que ha gestionat l'empresa en els darrers anys i es troba en liquidació després d'entrar en concurs de creditors, amb un passiu de 133 milions d'euros. El que vol Hidalgo és recuperar el llegat de Bernardo Blanco Moreno, director general de la cadena de moda, que va ser acomiadat al setembre de 2015 i readmès al novembre del mateix any després de guanyar una demanda contra Global Levia. Segons el propi Hidalgo, Bernardo Blanco ha tingut unes habilitats de negoci molt bones i amb la seva sortida de l'empresa s'ha desvirtuat el negoci. Aquest empresari explica que fa classes d'empresarials a la universitat i exposa als seus alumnes el cas de Blanco, que del no-res ha creat un imperi. Segons Hidalgo, radicat a Sant Celoni, la cadena de moda ha de tornar al low cost per ser rendible. Veurem com evoluciona.
Doncs gràcies, Manel. Comencem, com sempre, el Duros a quatre pessetes. Rebent una salutació de qui els parla, de Quim Esteban. Comencem. El govern català ha aprovat aquesta setmana el projecte de llei de comerç. Com a gran novetat, l'executiu deixa que els comerciants puguin fer rebaixes en qualsevol moment de l'any. Avui, que precisament és el primer diumenge tradicional de rebaixes, hem volgut conèixer i parlar sobre aquest tema. Saludem a Emiliano Maroto, ell és el secretari general de l'Associació de Botiguers de Catalunya. Senyor Maroto, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com veuen des de la seva associació que es liberalitzi les rebaixes a Catalunya?
Anem a veure, en un principi la liberalització a nosaltres no se'n sembla molt bé, no molt correcta. Entenem que dintre d'aquesta llei, que el que intenta és actualitzar o fer una recopilació d'una sèrie de normatives que fins ara estaven suspeses, doncs entenem que pugui anar. Ara bé, nosaltres, evidentment, no podem estar d'acord en aquesta liberalització i farem tot el possible per parlar amb el sector i amb la Direcció General de Comerç a veure si podem arribar amb alguns acords perquè les dues dates o dos períodes de rebaixes d'hivern i estiu que sempre hem tingut marcats es puguem respectar. Que ja la llei, en el projecte de llei, ja preveu de que serà recomanable o recomanaran que puguin persistir aquests dos períodes.
Aquesta llei, com vostè diu, és un projecte que ha aprovat el govern. Ara això ha d'anar al Parlament, s'han de presentar esmenes i es pot modificar el projecte. Vostès faran campanyes o reunions amb grups parlamentaris perquè vagin cap a aquest sentit, perquè es modifiqui aquesta norma en relació a les rebaixes?
Sí, ho tenim previst de parlar amb els grups parlamentaris. Inclús en la pròpia Generalitat ja ho sap, ja li hem arribat a aquesta informació de que nosaltres entenem d'aquests dos períodes que tenim ja molt marcats i la gent està molt sensibilitzada i és desitjant aquests dos períodes que siguin, o sigui, que es mantinguin. Indudablement que hi haurà empreses o organitzacions que no la puguin respectar, estaran dintre de la llei també, però nosaltres en la mida de lo possible hem de preservar el nostre model de comerç que és el model que jo represento, que és petit i mitjà, farà tot el possible perquè aquestes dates es mantinguin.
Mm-hmm. El govern alega que hi ha molts comerços que ja fa dies que fan descomptes, inclús rebaixes, des del propi 1 de gener, i també parlar d'internet, no?, que es poden fer rebaixes ja en qualsevol època de l'any. No sé vostès com ho veuen, tot plegat.
Sí, a veure, lo de l'internet està molt bé i serà difícil poder posar portes al camp, això ja sabem, no? Però nosaltres aquestes rebaixes, aquests períodes els tenim molt marcats, ho tenim molt interioritzat i la gent està molt conscienciada i nosaltres farem part tot el possible per mantenir-les. I és evident que el govern en la llei ha tingut que posar-lo, entenem que és una previsió de possibles suspensions o que des del Tribunal Constitucional es pugui recórrer o suspendre aquesta llei, també és un motiu que segurament és per què s'ha posat això. Ara bé, si el sector es posen d'acord, que crec que sí que es posarem d'acord, crec que això es podrà mantenir.
La llei també manté, en aquest cas, els 10 dies festius a l'any perquè puguin obrir. És curiós perquè si hi ha diversos dies que són precisament els de rebaixes tradicionals, aquest, per exemple, aquest diumenge, que després es liberalitzen rebaixes, és com una mica una cosa estranya, no? Perquè diuen, bueno, pots obrir aquest diumenge, que és el primer diumenge tradicional de rebaixes, però potser tu fas rebaixes una altra època de l'any, o ja fa una setmana que estàs fent rebaixes.
Bueno, això, les dates de rebaixes estan marcades ja de fa anys, però com deia abans que està molt marcat i ho tenim molt interioritzat, i d'aquesta coincidència, no? Però bueno, tampoc no crec que passi res per això.
I el que s'hi modifica és les hores a la setmana que es pot obrir els establiments. No sé què els sembla, vostè queda lluny de la norma estatal.
Bueno, sí, la norma estatal deia
90.
A Espanya 90, aquí a Catalunya teníem 72, ara l'han passat a 75. La veritat és que aquestes 3 hores més a nosaltres...
No afecta.
No ens afecta per rebre nosaltres, fent més d'aquestes hores, no? Per tant, no tenim cap problema que hi hagi 75 hores. De la llei, el que més es pot afectar és les rebaixes. Els festius també ja estan acordats dintre del que és el Consell d'Assessor de la Generalitat de Comerç, tenir els 8 dies festius més 2 ajuntaments 10 dies, tampoc es afecta, perquè ja està acordat en el sector, que és un acord que és el que jo li estava dient abans. Igual que vam arribar a un acord per als dies festius i a los períodes, concretament a Barcelona capital, que al mes de maig hi ha unes apertures especials i al mes d'octubre, pues estic segur que el sector posarem d'acord per poder mantenir el que és el tema rebaixes.
Estem parlant dels dies festius. A Catalunya, els municipis que siguin declarats turístics sí que els seus establiments poden obrir doncs, els festius que vulguin, i aquesta llei el que fa és redefinir què es considera una localitat turística i quina no.
Sí, sí, sí.
No sé com ho veuen vostès.
Ara ja estava definit. Potser ara ho han fet una miqueta més explícit, no?
Sí.
Per ser monument turístic ha d'estar, tenir algun monument o que estigui declarat Patrimoni d'Humanitat, és un dels requisits, pues que tinguin més de 100.000 habitants i que hi hagi més de 600.000 pernotacions, una cosa així. Ara li estic parlant de memòria, no tinc les dades aquí, però crec que és això, no? Home, nosaltres, a banda d'això, també ha de tenir els ajuntaments són els que han de demanar aquesta zona turística i després també
si ho volen fer, no?
Sí, si ho volen fer, i després també necessitaran no sé si el beneplàcit o la conformitat, però sí que l'opinió de tant de Càmera de Comerç com l'entitat representativa del comerç de la zona.
Doncs queda claríssim el senyor Emiliano Maroto, secretari general de l'Associació de Botiguers de Catalunya, que per cert, com preveuen aquesta campanya de rebaixes? La veuen positiva?
Sí. Entenem que potser potser queda una miqueta desvirtuada, perquè aquest any el Black Friday pues, també ha sigut bastant exitós, i bueno, pues les ventes potser ara queden una miqueta més deslluïdes, no? Però no estan, les previsions són bastant bones, per lo que estem recaptant de informació de comerços, la gent està bastant animada i entenem que sí, que vindran i dic un percentatge no molt alt, però bueno, el principal és que vagi una miqueta, que no ens estanquem, encara que sigui un percentatge petit, però que sigui la facturació pugi.
Han notat un augment del consum, no?
Sí, sí.
En general?
Sí, hi ha una milloria, en general, el que és l'ambient, al carrer, aquestes dates també de Nadal, ja ho hem vist també. Hi ha una miqueta més d'alegria, si em permet l'expressió, en quant a l'hora de les compres.
Doncs queda tot dit, Emiliano Maroto, que vagi molt bé aquesta campanya de rebaixes. Ell és el secretari general de l'Associació de Botiguers de Catalunya. Una abraçada.
Molt bé, gràcies. Gràcies igualment. Adéu.
Doncs ara parlàvem de les rebaixes, i avui és el primer diumenge de rebaixes que es pot obrir les botigues, i estic segur que molts de vostès, quan acabi el programa, no abans, aniran a comprar. Per això el que hem volgut avui fer és explicar consells perquè no abusem de les rebaixes, sinó gastem més del compte. Saludem a l'Albert Vinyal, ell és psicòleg, professor de Psicologia del Consumidor d'Escodi, la Universitat del Comerç. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Tenim a molts oients ara que ens estan escoltant i m'agradaria que els expliquessis doncs, trucs i què hem de tenir present per anar a comprar rebaixes.
El primer que hem de tenir present és que hi ha hagut un gran canvi d'hàbit del consumidor arrel de la crisi, que ha sigut el que ens anem acostumant i el anar exigint el descompte constant. O sigui, hi ha hagut com una bombolla del descompte.
Hem tingut el Black Friday, hem tingut el Nadal, que també hi havia descomptes especial de Navidad, i ara rebaixes, no?
Clar, i estem acostumant-nos a comprar rebaixat, però és que no és només això, és també que abans que deies, no? De, si no comprava, que compressin després del programa, evidentment, però poden estar escoltant el programa des de casa i estar comprant per l'ordinador un
correcte
producte rebaixat. O sigui, que ens estan bombardejant per tot arreu amb les rebaixes, i això fa que a vegades caiem amb una compra més impulsiva, només basada en un descompte, més que pensar en si hi ha una necessitat darrere d'aquell producte, o si realment inclús el preu si és just o no. Perquè hem de tenir en compte una cosa, sabem molt pocs preus dels consumidors, són molt dolents. El programa del preu just són dolentíssims.
Això què vol dir? Que potser s'estan oferint un descompte que és en el fons fals?
Sí, o inclús simplement que estem comprant perquè veiem que ho està rebaixat.
Clar.
Sense plantejar-nos...
Pensem que és una ganga, no? Però no sabem si realment ho és o no ho és. Veiem el descompte del menys 20% i ens pensem que és una ganga, però si analitzem una mica, potser no és aquesta ganga.
Si ara fem l'exercici a casa, no? Els oients de que pensin quan pot costar una impressora normaleta, no en sabrem ja, però just.
Clar.
O sigui, algú em pot dir 60 i semblar-li bé i algú em pot dir
40
i semblar-li bé. Per tant, aquí tenen un marge espectacular les empreses per anar jugant amb això.
Ens hem de fixar en el que necessitem. Recomanes, abans d'anar a rebaixes, parar-nos 5 minuts a pensar, fer un llistat de coses que necessitem per no picar més el compte?
Això seria l'ideal, no? Sortir de casa amb certa planificació. Pensem que més de la meitat, o sigui, l'últim estudi així que teníem, el 50% de les compres es decideix en el punt de venda. Però és que inclús moltes de les que ja hem planificat simplement de sortir a buscar uns pantalons de rebaixes, que això podem fer-ho, eh? Vull dir, no cal anar sempre a una llista de compra, però sí que quan estem davant del producte, pensar un moment de, vale, me l'estic comprant perquè estic veient aquí el descompte, o perquè realment necessito aquest pantaló i realment em va bé i és un preu just i aquí li estic comprant, està bé la proposta que m'ofereix. No compro només per un preu barat, sinó perquè potser aquest comerç, ostres, doncs estic ajudant algú aquí, a la meva zona, al meu barri, al meu país. Per tant, està bé a vegades, no?, veure qui hi ha darrere de cada venda.
Però després també hem de ser conscients que els comerciants segueixen unes tècniques de venda, sobretot les grans cadenes que tenen més experts en màrqueting, ho dic perquè el que tu dius, no?, quantes persones no han sortit a comprar uns pantalons a rebaixes i han tornat amb uns pantalons, amb una jaqueta i amb dues camises.
Sí, sí, o sense els pantalons.
I sense els pantalons, segurament.
L'últim que compres. Clar, evidentment, això s'ha estudiat molt, i clar, són, diríem que molts inputs contra el consumidor que a vegades està més indefens, bàsicament perquè tenim poca informació en quant a protecció més del consumidor, no? o de coneixement de dir, bueno, ser una miqueta crítics amb la societat de consum. Clar, pensem al llarg del dia, en un estudi que estàvem fent amb els alumnes d'Escodi, en sortia que rebem fins a uns 3.000 inputs publicitaris de mitja.
Clar. Són molt,
i a base
d'un
logo amb una samarreta. D'aquests, 350 són anuncis directes, o sigui, l'anunci de la tele, de la ràdio, del bàner. Per tant, és molta informació contra ara un senyor que els està aquí explicant quatre coses que van en una línia potser contrària, va ser més conscients, però clar, és un bombardeig constant. Mm-hmm. Per tant, que evidentment tenen totes les de guanyar.
Jo, per exemple, quan estic fent l'entrevista, m'està venint al cap el meu cas particular, que estic segur que és el de la majoria, quan anem a una coneguda empresa de mobles i decoració, que sempre vaig a comprar una cosa i sempre acabo amb una bossa plena de coses que no havia pensat que les necessitaria.
Que, i aquests són els reis, jo els hi fico també, com a exemple, el cronometrar el nostre temps en aquesta botiga. És espectacular, realment. O sigui, calculem de... Bueno, hem estat mitja horeta i tampoc hem passat dues, perquè està molt ben feta, no tenim contacte amb l'exterior. De cop, no? Entres en el seu món i quan ja t'has ficat la part més racional, que és a la part aquesta de les habitacions, no? Que vas prenent la mida, no? De, ostres, com em quedarà això, que és el que has anat a buscar. De cop comences a passar per la part més del teu servei, que vas omplint la
butxaca,
i allà està el gran negoci.
Sí,
i
sí.
Això és el com funcionem a la rebaixa.
Que si és una botiga que contínuament també fa descomptes. Bueno, no necessito ara mateix una olla, no? Però ja poso aquesta de rebaixes i la que tinc una mica doncs ja vella, em compro una, no?
Sí, sí.
I funciona molt així.
Aquest Lexon és un manual de psicologia del consum.
Uh-huh.
I realment, inclús, no? Que ara ho estava parlant amb un company, no? D'allò que treballo amb això, també hi puc caure, evidentment. Per tant, hem de ficar una miqueta de consciència perquè és, bueno, per ençar moltes d'aquestes marques. I està bé, vull dir, anar avançant en tècniques de màrqueting, però també està bé que avancem com a consumidors amb un pensament una miqueta més crític. Vull dir, fantàstic que consumim, però a vegades mirem on estem consumint, a qui estem afavorint i en base a que comprem un producte que no només sigui perquè hi ha un percentatge de descompte darrere. Mm-hmm.
Que t'he de dir que m'encanta anar a comprar aquesta botiga, eh? Tot que, saps, a tothom ens encanta, no? I descobrim coses.
Sí, sí, ho fan molt bé, ho fan molt bé. Vull dir, pensa molt bé en el consumidor, no? Com canvien les famílies, com ens adaptem. I això, el comerciant de proximitat, doncs...
Ha d'aprendre, també, no?
Ha d'aprendre, i tant. I mira, per això tenim llocs com Escodi, no? Perquè parlem de coses. Allà fem formació, però hi ha molts altres llocs i hi ha d'estar sempre atent. Veure món, viatjar, observar. Mm.
Albert, per anar acabant, anem a fer un resum. Per a aquells oients que se'n vagin avui, que és diumenge, de vacances, de rebaixes, o que se'n vagin els propers dies... Ser conscients, tècniques, què poden fer abans de sortir de casa, pensar què s'han de comprar, què no poden comprar, no? El pressupost que tenen, també el millor, deu ser important dir, mira, tinc aquest límit, no em puc passar d'aquests 200 euros, o què poden fer?
Que és tot un procés més de racionalitzar la compra. O sigui, tal com has dit, no? Fer una llista de què puc necessitar, o sigui, fer la reflexió prèvia a sortir de casa, de dir quan em gastaré, com m'ho gastaré, què m'agradaria tenir, què tinc, i després traslladar aquesta reflexió també en el punt de venda, no? Veure realment què m'agrada, o inclús, si no ho volem, perquè a vegades també ho gaudim, no? Aquest moment d'estar a comprar i gaudim del comprar, doncs simplement en base a un pressupost, mira, d'aquí no passaré. Perquè és que quan comencem a mirar dades, sortien dades tan sorprenents, com que un 40% dels consumidors, en plena crisi, any 2012, i hem gastat més del que havíem pressupostat en rebaixes.
4 de cada 10, pràcticament la meitat, eh?
Sí, sí, en plena crisi. Vull dir que dius, ostres, no, en aquest moment no gastaran, no? Doncs també, i inclús vull amb el punt aquest d'arrepentiment. Per tant, intentar que no ens arrepentim com a consumidors. Hombre, ja que estem gastant els diners que solen ser la nostra força de treball, per tant.
Doncs queda dit Albert Vinyal, psicòleg, professor de Psicologia del Consumidor d'Escodi, que és la Universitat del Comerç. Gràcies per donar-nos aquests consells i jo estic segur que més d'un oient avui, abans d'anar a rebaixes, recapacitarà i estalviarà també uns diners i veurà el que ha de comprar i el que no, d'acord?
Esperem que sí. Moltes gràcies a vosaltres.
¿Sabías que la mejor solución para tu negocio está en la nube?
AD Cloud de Vance Group es la solución de cloud computing perfecta para tu empresa. Toda la informática de tu compañía estará siempre actualizada, segura y disponible desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y a través de una modalidad de pago por uso. Súbete a la nube con AD Cloud y concéntrate en tu negocio.
Más información en advancegroup.es o en el 902-301-100.
A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
En més d'una ocasió els hem explicat al Duros a quatre pessetes que cada cop hi ha més empreses que guarden les seves dades i les seves aplicacions en el que s'anomena un núvol virtual. Això els permet, per exemple, poder treballar amb aquesta informació des de qualsevol part del món. Davant aquesta tendència, hi ha moltes persones que es pregunten si és segur guardar aquestes dades confidencials en un espai virtual. Per respondre a aquest dilema, tenim avui en el programa el Sergi Balateu, que és el Marketing Manager d'Advance Group. Sergi, molt bon dia.
Molt bon dia.
La primera pregunta està clara. És segur tenir les dades emmagatzemades a un núvol virtual que no sabem on està, que no podem accedir físicament?
Sí. Bé, doncs per respondre, primerament dir-te que posem-nos en context amb el que representa tenir les dades al núvol. Quan parlem de que nosaltres allotgem tota la nostra informació o la informació de tota la nostra empresa en un servidor al núvol, vol dir que estem parlant que totes aquestes dades es transmeten de manera totalment xifrada i tant la transmissió com el seu accés cap a un data center. Un data center és un edifici especialment dissenyat per donar aquest tipus de servei. Això vol dir que tots els estàndards de seguretat al qual nosaltres accedim pel simple fet de tenir les dades allotjades al núvol són molt superiors als que qualsevol empresa, sobretot en el marc de la petita i mitjana empresa, pot accedir pel fet de les inversions que tot això suposa. No? És un edifici vulcanitzat, amb seguretat perimetral, amb una...
Un
búnquer, pràcticament, per dir-ho en paraules clares i que tothom pugui entendre-ho.
I llavors les dades, quan les envieu vosaltres, m'ha donat la sensació que les envieu com quan veiem a les pel·lícules que hi ha una guerra i s'envien missatges codificats, no?, en clau,
sí,
amb un llenguatge específic perquè ningú pugui
si les
agafa, no entengui el que està posant, no?
Exactament, aquest és un dels mecanismes que s'utilitza per preservar i protegir doncs, tota la informació, tant en el transcurs d'aquesta transició d'informació, d'enviament o transmissió d'informació, i també per al possible accés en el cas de poder-les gestionar, amb la qual només les persones autoritzades puguin accedir a elles.
I si un hacker vol accedir, tindrà aquesta doble problemàtica, no?
Correcte.
Que no ho entendrà.
Exacte.
I després que serà molt difícil accedir a un búnquer.
Que segurament tot el temps que ha de dedicar a invertir a poder vulnerar un edifici d'aquest tipus serà molt més complicat. A part que tota la informació es replica no en un servidor, sinó en diferents, amb la qual cosa poder detectar i accedir encara complica molt més tot aquest procés. A nivell, diguem-ne, del que representa això, doncs, si ho comparem amb una infraestructura informàtica que pot tenir una petita o mitjana empresa a nivell local, és a dir, físicament ubicada en la seva seu, això vol dir doncs, que es complica molt més tot aquest procés d'intentar d'alguna manera robar informació que no pertany a un mateix.
Clar, perquè les dades, si les mantenim als nostres ordinadors, les factures, les dades de clients, les dades de, doncs, els futurs productes que volem fer, és molt més fàcil per un hacker entrar al nostre sistema que no entrar al sistema que proposeu vosaltres o que proposen gens que tenen núvols, no?
Correcte. És així, és un fet.
Perquè no s'ha ni codificat i no tenim un búnquer.
Exactament. Aleshores, hi ha tota una sèrie de mecanismes de prevenció i, a més, una mica també per l'experiència que ens trobem nosaltres en el dia a dia, realment no té punt de comparació amb el que pot oferir un data center en aquest sentit, no?
Estem parlant del núvol virtual i estem parlant de físicament on està ubicat. Si allò es destrueix pel que sigui, tot i que sigui un búnquer.
Sí.
Hi ha una alternativa? Allà està duplicada, que ja s'ha en un altre lloc?
Correcte, és el que et comentava abans. És a dir, totes les dades es repliquen amb servidors diferents,
i en diversos búnquers.
Diferents búnquers, amb la qual la continuïtat i la seguretat de la informació està garantitzada.
I les dades es poden acabar esborrant d'una manera o una altra?
A veure, el fet de pujar al núvol és un acte voluntari, i tota la informació, igual que la pots pujar, la pots tornar a baixar. Val? Amb la qual el tema aquí està és que només ho puguin fer les persones autoritzades per poder accedir a tota aquesta informació. Que, bueno, tot aquí està vinculat a un tema de polítiques de privacitat, de compliment de protecció de dades, ISOs, és a dir, per assegurar que tot aquest procés es realitza amb els estàndards màxims de regulació per garantir que sigui un procés totalment transparent i que doni tota la confiança a l'empresa o al negoci que sigui perquè pugui treballar-hi.
Recomaneu fer còpies de seguretat als clients?
Sí, i de fet, en l'últim any és un tema que des de màrqueting sobretot hem incidit bastant en la comunicació, perquè, bé, inclús fa pocs dies va sortir un nou capítol de pirateig amb, crec que era Yahoo, però, bueno, si això ho traduïm a petita escala en el món de la petita mitjana empresa, doncs què ens trobem? Pues que també hi ha alguns casos de pirateig en format d'un virus que es diu CryptoLocker, no sé si has sentit a parlar-ne, que el que fa bàsicament és vulnerar els sistemes de tota la informació que tenen en local les empreses, recaudar-la
a casa, als ordinadors,
correcte, i obligar a pagar un rescat monetari. Ostres. Per poder recuperar aquesta informació. Clar, tot
i
això,
a qui li pagues això?
Pues al hacker X que ha pogut accedir a la informació i que no
però
et deixa...
Però a l'hora de pagar pots saber a qui li pagues, no? És denunciable o no?
Sí, però rastrejar l'origen d'aquest procés no és molt complicat.
Aleshores,
és un procés que no és fàcil, no és immediat, i tu el que et passa, el problema que tens immediatament és que dius no tinc la informació per seguir continuant amb el meu negoci. Què faig? Si tens una còpia de seguretat al núvol, tot aquest procés es simplifica moltíssim. En qüestió de minuts, des de qualsevol dispositiu, igual que hem parlat altres vegades de The Cloud, que tens disponibilitat de tot el teu escriptori, des de PC, tablet, smartphone, etc., el mateix amb la informació. Pots accedir-hi a través d'aquests dispositius en qualsevol moment i des de qualsevol lloc.
Crec que teniu també un paquet o un producte que es diu AD Cloud Secure, no?
Correcte.
En què consisteix?
AD Cloud Secure és un sistema de detecció de riscos i, diguem-ne, un pla de protecció per totes les dades de les empreses. Vale? En què consisteix? Una part d'això és el que em comentaves, és a dir, una còpia de seguretat al núvol, al nostre propi núvol, que es realitza en cada 24 hores, i que estan disponibles durant 7 dies de la setmana perquè en qualsevol moment es pugui recuperar la informació i no hi hagi cap tall temporal en el flux d'informació. És a dir, que puguis recuperar l'activitat des del moment indicat en què has detectat que hi ha hagut algun tipus de desastre, entre cometes, que t'afecta això, que t'afecta a la teva activitat diària, des de correus electrònics, des de informació de facturació, contractes, qualsevol tipus d'allotjament, d'informació que hagis allotjat en el nostre núvol. No?
Per concloure, per als oients que ens estan escoltant, tenen empreses, és segur deixar les nostres dades en el núvol avui en dia?
Correcte. Tenir les dades al núvol avui en dia representa més seguretat respecte als mitjans...
Aquesta era la meva segona pregunta.
Exacte, respecte a les estructures en local que moltes empreses avui dia encara mantenen.
Perquè si podem accedir al núvol, als hackers els costarà molt més que accedir al nostre disc dur local.
Correcte.
O un lladre entrar a les nostres oficines i agafar els contractes, agafar la facturació, agafar el prototip que estem creant, aquella idea que guardem on sigui perquè creiem que serà en un futur una cosa que ens donarà molts beneficis, no?
Correcte. A més, una mica per l'experiència que tenim i diguem-ne, per treure alguna estadística en percentatge a nivell de quins mecanismes de seguretat tenen moltes empreses, ens trobem moltes vegades que justament passen els pitjors capítols d'una vulneració en un moment en què o algú s'ha oblidat de fer la còpia de seguretat física en local, amb la qual no es poden recuperar certs nivells de dades, o en aquell moment doncs, hi ha hagut algun tipus de coincidència que ha fet doncs, que s'accentuï tot aquest procés. En el moment en què nosaltres passem tot això al núvol, tot aquest procés de còpies de seguretat és automàtic, està gestionat i controlat per tot un equip humà al darrere, i hi ha una continuïtat assegurada de tota la informació.
Doncs Sergi Balateu, el Marketing Manager, el cap de màrqueting d'Advance Group, gràcies per venir al Durus i feliç 2017.
Moltes gràcies, Quim, i també bones festes i un feliç 2017 a tu també.
¿Sabías que la mejor solución para tu negocio está en la nube?
AD Cloud de Advance Group es la solución de cloud computing perfecta para tu empresa. Toda la informática de tu compañía estará siempre actualizada, segura y disponible desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y a través de una modalidad de pago por uso. Súbete a la nube con AD Cloud y concéntrate en tu negocio.
Más información en advancegroup.es o en el 902-301-100.
Doncs continuem el Durus a quatre pessetes. El 2016 ens ha deixat amb el conegut ja com famós Futbol Leaks. Avui volem parlar amb un expert en lleis i en futbol perquè ens expliqui que ha revelat aquest informe i que teòricament han fet molts jugadors de futbol amb els seus impostos que no podem fer la resta de mortals. Saludem a Joan Ocon, ell és advocat, expert en dret esportiu i representant a Catalunya d'una firma de futbolistes. Joan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Si et sembla, comencem pel principi. Què és això del Futbol Leaks?
El Futbol Leaks és una pàgina web que descobreix contractes entre representants i jugadors, entre clubs i jugadors, entre jugadors i societats, i posa a l'abast de tothom la possibilitat de veure'ls, cosa que abans era impensable.
O sigui, podem dir que documents, contractes que eren privats?
Privats, passen a ser públics en una pàgina web.
I aquests contractes, què s'ha vist que pot ser sospitós o que ha aixecat aquesta polseguera?
La polseguera s'ha aixecat perquè, com era precisament temes privats que la gent no coneixia, doncs han sortit a la llum les clàusules, tant des del meu punt de vista abusives, però que estan a l'ordre del dia aquests contractes entre futbolistes, agents i clubs. Llavors la gent, clar, doncs, s'ha assabentat de lo que es mou aquest món, no? I a més, han sortit a la llum les famoses societats interposades i els contractes entre els jugadors i aquestes societats. Doncs tot aquest entramat, que de fet des del meu punt de vista és legal, però pot ser sospitós, pot generar controvèrsies, ha sortit a la llum. És aquest el motiu.
Què fan els futbolistes que no fem la resta de mortals a través d'aquests contractes? Per exemple, qualsevol oient que estigui treballant a una empresa té un contracte, també.
Sí.
Quina diferència té aquest contracte amb el que pugui tenir un futbolista amb el seu club, amb el seu representant, amb la seva firma, i que tot això fa que sigui diferent?
Bàsicament, un seguit de clàusules infinites que no tenen final envers el cobrament del seu sou, els drets d'imatge, la tributació d'aquests drets d'imatge...
Per exemple, que si surts per la televisió te'n poses un tant per cent, que si trenques una cama, no sé si això està reconegut, doncs és una penalització o està assegurat, tot això són clàusules, no? Que...
Poden haver clàusules de molts tipus. Un contracte entre, com tu dius, un mortal i una empresa... Doncs sí, té clàusules.
El futbolista també és mortal, ho
hem de mortals.
Dir.
Des del meu punt de vista són mortals i les defensaré sempre, però el que vull dir és que està tot molt més regulat. És a dir, quan juga, quan no juga, encara que no s'ho pensi la gent, això doncs, pot estar regulat. Quan cobra, quan no cobra, les clàusules de rescissió són molt elevades, no són molt elevades, on tributa, on no tributa, quantes empreses n'hi ha, on estan, està tot regulat. O sigui, precisament... Sembla que sigui tot molt il·legal, però és que està tot regulat en un contracte. Per tant, ens trobem amb aquesta situació una mica de controvèrsia, amb unes xifres molt elevades, lògicament.
Però això després, quina il·legalitat es pot trobar o quina relació té amb els impostos?
A veure, bàsicament, suposo que el que més en relació a les societats interposades, els jugadors el que fan és... els seus assessors generen un entramat de societats en paraïsos fiscals o a Irlanda, per exemple, que dintre de la Unió Europea és on es tributa, és on es tributa menys, és el cas de Cristiano Ronaldo, per exemple.
Sí, Cristiano Ronaldo, la seva... com és que es deia? La seva...
Societat Interposada.
És una societat que és el seu nom, diguéssim, no? I que està a Irlanda, on es paguen menys impostos que a Espanya.
Exacte. La il·legalitat d'aquest entramat és bàsicament que la societat tingui...
Resideix un lloc on es paguen menys IRPF o menys impostos que on jugui.
Exacte. I la relació que té aquesta societat amb el jugador. És a dir, si el jugador té un contracte amb una societat que no té res a veure amb el jugador i no n'hi ha indicis de que aquesta societat tingui res a veure amb el jugador, això és perfectament legal i no n'hi ha cap tipus de... On ve el problema? On l'agència tributària diu, ojo, anem a investigar? Quan aquesta societat està a nom del cosí del representant de Cristiano Ronaldo. Què passa? Que aquí ja la societat té alguna cosa a veure amb el futbolista, per tant, l'activitat de la societat... es pot entendre que clarament és la de residir en un estat on
es paga menys impostos per haver de...
per desviar-ho.
Però el que cobra, en aquest cas, el jugador, es cobra a través d'aquesta empresa.
Correcte.
Llavors, això no sé fins a quin punt. És a dir, si jo, Quim Esteban, soc jugador del Barça, no em paguen a mi, em paguen a una empresa, una mica estrany, no?
Bueno, és el benefici de tributar per impost de societats i no per IRPF. El tributar per impost de societats, la tributació molt menys. I si ja la societat resideix a Irlanda, crec que és del 12,
és molt més baix.
És molt més baix. Quan hauria de ser per IRPF, per persona física... i el 43% aquí a Espanya. És legal? És il·legal? És una situació legal, però...
Hi ha moltes empreses que també ho fan, això, que facturen, sobretot d'internet, facturen a Irlanda, per exemple, ho hem explicat molts cops, no?
Exacte. Llavors, generen aquest entramat, no? I després, Cristiano també, a Futbolics, va sortir que tenia societats a les Illes Britàniques. Per tant, el que feia era... ell, els contractes els firmava a les Illes Britàniques. De les Illes Britàniques els venia... a la seva societat a Irlanda, que estava a nom del cosí de Jorge Méndez, si no m'equivoco. I des d'aquí els cobrava via un banc de Suïssa a la seva butxaca. Tot aquest entramat fa que els impostos es redueixin moltíssim. És il·legal? No, és legal.
Ètic, ja.
Exacte.
Ja és un altre, no? Un altre episodi.
Des del meu punt de vista és legal. On s'ha de defensar, i on els advocats de Cristiano, el que van defensar, Sam Ferrero, el que van defensar va ser precisament la relació d'aquestes societats amb el jugador.
Clar.
O sigui, la societat no té res
a
veure amb el jugador.
Si té un familiar, perquè després també hi haurà el moment en què la societat li transfereix els diners al jugador.
Exacte.
Perquè també s'han de pagar uns impostos.
Sí, sí.
No?
Però la societat ha de tenir alguna activitat que no sigui únicament... O sigui, ha de tenir alguna activitat que no sigui únicament la de generar la reducció d'impostos cap al jugador, perquè si no és evident que això sí que és il·legal. Però si una societat s'encarrega del management del que són els drets d'imatge dels futbolistes, dels artistes, i és aquesta la seva activitat, i resideix a Irlanda, des del meu punt de vista no n'hi ha cap il·legalitat.
Com acabarà tot plegat, tu com a expert?
Bueno, de moment, en el cas de Cristiano, per exemple, hi ha dues maneres de que acabi. O pagant i te n'oblides del tema. No vull més polèmica, no vull anar als jutjats, com ha passat amb Mascherano, com ha passat amb Messi. Es paga i punt. El cas de Messi és més complicat, perquè si Cristiano tenia només quatre societats, tres a les Illes Britàniques i una a Irlanda, Messi tenia un entramat de societats repartides per món que podien ascendir a 20 societats. Vull dir, era un entramat molt més complicat. Però hi ha dues maneres de que acabi. Una, o pagant, no n'hi ha més, o dos, demostrant als jutjats que aquesta societat té una activitat que no té res a veure i on el jugador no intervé per res del món, el jugador i el seu entorn.
Conclusió, per fer el resum.
Sí.
Els jugadors el que fan és, es creen, podem dir que societats perquè gestionin els seus drets d'imatge, perquè gestionin coses de la seva professió, en llocs on es paguen menys impostos, perquè part del seu sou, els que fan referència a drets d'imatges, per exemple, siguin cobrats a través d'aquests països on es paguen menys impostos.
Correcte, no? Per impost de societats.
Que això, ho dic per diferenciar en casos de corrupció corrupció, perquè a vegades es confonen s'uneixen els temes. Causa corrupció és persones que potser cobren comissions il·legals.
Correcte, no té res a veure.
No té res a veure perquè estem parlant d'un futbolista que cobra alguna cosa legal de què ha fet el seu treball i per amagar aquests diners els emporten a un paradís fiscal. Són coses diferents, eh?
Exacte, sí, sí. O sigui, el futbolista paga.
Paga, però paga menys.
Però paga menys.
Com fan també moltes empreses que treballen a nivell internacional. Coneixem moltes que treballen a internet, que s'han donat casos aquest 2016 i els anys anteriors, que el que fan és, bueno, doncs obrim la seu fiscal a, per exemple, Irlanda, que és de la Unió Europea, on es paguen menys impostos.
Sí, sí. Així és. És la conclusió és... Bueno, ho has dit perfecte. No és que no paguin, com els casos de corrupció, no és que directament no paguen i s'omplen... No, o sigui, paguen, però paguen menys, amb unes societats que... És aquí on entrem nosaltres, a dir, hi ha relació amb el jugador, no n'hi ha relació amb el jugador, és del tio, la societat, la societat té una activitat diferent a la de gestionar drets d'imatge.
Que dins d'Espanya també passa moltes empreses que millor obren la seva seu fiscal a una comunitat on es paga menys impostos que l'altra per estalviar-se aquest tant per cent del tram d'IRPF autonòmic.
Exacte.
Bueno, els experts en dret ja ho gestioneu bé i també els fiscalistes sabeu doncs, com també treballar quan algú té doncs, un volum gran de diners per poder pagar menys impostos. Doncs escolta, Joan, gràcies per haver vingut. El Joan Ocon és advocat, expert en dret esportiu i representant a Catalunya d'una firma de futbolistes. Que vagi molt bé el 2017.
Moltes gràcies i bon dia, gràcies.
Ara és el moment d'apostar, guanyar i cobrar a l'instant. Vine als salons de joc Quirulbet. T'oferim les millors quotes del mercat en les grans lligues nacionals i internacionals de futbol, tennis, bàsquet. T'emportaràs el premi al moment. Ens trobaràs a la part baixa de la Rambla i a l'Apolo de Barcelona i també a Vilanova i a Vilafranca del Penedès. Quirulbet, fes-ho gran.
Doncs després de parlar del Futbol League anem a parlar i explicar com vostès poden fer duros a quatre pessetes a través de Quirolbet Catalunya. Saludem a l'Òscar Santos, ell és el director de compres del grup Reprise de Quirolbet Catalunya, que cada setmana ens dona consells per fer això, per fer els duros a quatre pessetes a través del futbol. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Quim.
I molt bon any nou.
Igualment, feliç any.
Estem a punt de que comenci ara ja a través de Cope Catalunya i Andorra el Tiempo de Juego amb el Bilbao a la vez. Avui com podem fer duros a quatre pessetes?
Doncs mira, jo et proposaré per avui una aposta combinada dels quatre partits que jugarem aquest diumenge.
Vale?
Començaran pel duelo del País Basc, el Bilbao a la vez. Vale? Aquí li posaríem, amb els quatre resultats avui, amb aquest partit...
Una miniquiniela, eh?
Una miniquiniela de quatre resultats,
Vale.
Amb l'Atlètic Club a la vez els hi posaríem una X, després al Betis Leganés els hi posaríem un altre X, perdona, un 1,
que guanyi el Betis.
Exacte, que guanyi el Betis. Al Celta Màlaga el posaríem una X i a l'últim partit de la jornada el Villarreal-Barça que guanyi el Barça, un 2.
Vale.
Amb aquests quatre resultats, amb una aposta d'un euro podríem arribar a guanyar 40-91, és a dir, per una aposta de 10 euros podrien emportar-se 409 euros per euro apostat,
I només encertant 4...
Només encertant els 4 resultats, No cal afinar ni el resultat ni res, només fer una quiniela.
Que 4 encerts és molt factible amb una quiniela, amb una travessa.
És molt factible, i és una quota molt, molt interessant, Si, per exemple, confiem molt en la victòria del Barça amb el Villarreal Futbol Club Barcelona, creiem que pot guanyar el Barça, per exemple, 1-3,
sí.
Ja estem segurs, podem fer una aposta de... d'un euro i guanyarien 13 euros per euro apostat. És a dir,
només
que si
amb
nosaltres
una,
posem amb una aposta, és a dir, confiem en el resultat, guanya el Barça 1-3, per una aposta d'un euro guanyarien 13 euros. És a dir, per una aposta de 10 euros guanyarien 130 euros amb una quota extraordinària.
Estem parlant de poses que es fan a través dels vostres salons, que teniu 4 salons repartits per la geografia catalana, no?
Exacte, ens trobaràs al Saló Esport, a les Rambles, amb el número 35, ens trobaràs també a la Sala Apolo, al costat de l'Avinguda del Paral·lel, i també a Vilanova, a la Rambla principal, número 54, i a Vilafranca de Penedès, al Bisbe Parelles, número 15.
Que tu avui ens has explicat 4 possibilitats d'apostes, bueno, millor dit, un parell i unes de 4 partits, però si anem als salons, tenim experts que ens donen també informació de multitud d'apostes que es poden fer.
Exacte, vull dir, totes les combinacions, es pot inclús, per exemple, en un partit del Barça que tu confies en que guanyarà el Villarreal, Barça, que tot està fàcil, que bueno, que després tot s'ha de jugar, no?
Clar.
Pues podem apostar pels corners, podem apostar pels penals, podem apostar pel número de targetes grogues que sortiran durant el partit. Vull dir que és un ventall de possibilitats, és molt dinàmic, perquè pots vindre amb el nostre saló confortablement, està allà gaudint d'una consumició que si vens de part de Cope Catalunya la consumició és gratuïta i a part doncs, tens l'assessorament de tot el personal dels nostres salons.
És a dir, que aquests oients que avui a la tarda no sabien què fer i que vulguin seguir el Villarreal-Barça poden anar a un dels salons de Quirobe Catalunya, podran seguir el partit amb una pantalla gegant, s'emportaran gratuïtament aquesta consumició gentilesa de vosaltres per escoltar Cope Catalunya i Andorra i a sobre doncs, podran donar el partit i mira, doncs ara crec que la segona part, quan finalitzi la primera, quedaran així.
Correcte.
M'aposto un parell d'orets, no?
Correcte.
I així ho
escolta, confien en la victòria del Barça, estan veient el partit, pam, hòstia, el Barça pot ser que foti un altre gol, pataplum, i automàticament poden apostar. És instantani. Els nostres premis, ja ho saps, sempre ho diem, es cobren en metàl·lic i sense cap tipus de comissió ni d'intermediació.
És a dir, que els que se'n vagin avui a veure el Villarreal Barça s'aniran després, si guanyen, amb els diners a la butxaca, quan acabi el partit a casa seva.
Exacte.
Doncs queda dit. Doncs, Òscar, parlem la setmana que ve.
Moltíssimes gràcies, Quim.
Ara és el moment d'apostar, guanyar i cobrar a l'instant. Vine als salons de joc Quirolbet. T'oferim les millors quotes del mercat en les grans lligues nacionals i internacionals de futbol, tennis, bàsquet. T'emportaràs el premi al moment. Ens trobaràs a la part baixa de la Rambla i a l'Apolo de Barcelona i també a Vilanova i a Vilafranca del Penedès. Quirolbet, fes-ho gran.
Doncs fins aquí el primer Duros a 4 pessetes d'aquest any 2017. Ho deixem aquí, tornem la setmana que ve, com sempre, a través de Cope Catalunya i Andorra. Ara es queden en Tiempo de Juego amb la retransmissió del Bilbao a la vez i tornem, com dèiem, la setmana que ve. Els controls tècnics hem tingut a l'Héctor García. El programa ha estat una producció d'Estrategicom i, com sempre, rebin una salutació de qui els ha acompanyat a aquesta hora, de Quim Esteban. Bona setmana.